4 minuts passen de la una de la vespre, del moment de començar el repàs per l'actualitat provincial i local. Comencem parlant de la Diputació, que ja prepara amb els ajuntaments la participació a Cebisama per a recolzar el sector ceràmic.
La Diputació de Castelló ja prepara amb els ajuntaments la millor participació de la província en la història de totes les edicions de la Fira Cebisama, que es celebrarà del 5 al 9 de febrer de 2018, per a mostrar el recolzament de tota la província de Castelló al sector ceràmic. Per això, el diputat de Promoció Econòmica, Salvador Aguilella, s'ha reunit amb representants de 9 ajuntaments de l'àrea ceràmica amb l'objectiu de coordinar-se i facilitar que puguen treballar i presentar els seus projectes en l'estand que el govern provincial instal·larà en Fira València. Una informació que traslladarà de la mateixa manera la resta de municipis ceràmics que no han pogut participar en aquest encontre de treball. Volem ajudar a promocionar en tot el món l'inesgotable potencial del sector ceràmic provincial. Castelló és líder en creació d'ocupació industrial en Espanya i el sector ceràmic és el major exemple. És un innegable pilar econòmic i laboral per a aquesta província i d'aquesta administració. Volem emplear tots els recursos que estan a la nostra disposició per a convertir-nos en aliats i ajudar a aquest sector productiu de referència provincial, destacava el diputat de Promoció Econòmica.
Amb aquest objectiu i després d'adelantar que en aquesta edició i després dels excel·lents resultats registrats l'any passat, s'ha obert la participació a l'estand de la Diputació a tots els municipis amb presència d'empreses del sector ceràmic. Aguilella ha destacat que aquest aparador, el Sobri, la casa, en aquest cas en referència a la Diputació, és la principal cita de la indústria ceràmica espanyola i una oportunitat única per a que els ajuntaments exhibisquen els seus projectes o iniciatives relacionades amb el sector. Cebisama és la fira professional del sector més internacional de totes les que celebren el panorama nacional i ofereix als expositors, com serà el cas de tots els municipis que sumen aquesta proposta provincial, una porta oberta a més de 134 països i més de 78.000 compradors d'arreu del món. I continuem parlant de la Diputació, que posiciona Castelló Ruta de Sabor entre les marques millor valorades de gastrònoma amb 16.000 visites al seu stand.
L'entitat ha participat en la Fira Gastrònoma amb excel·lents perspectives a l'haver aconseguit posicionar la marca de productes castellonencs Castelló Ruta de Sabor entre les millor valorades de la Fira amb 16.000 visitants. Així, l'estand habilitat pel govern provincial ha sigut dels més concurrits en aquest gran període gastronòmic i ha permès visibilitzar la qualitat dels productes de Castelló entre cents de prescriptors i professionals de primer nivell. El diputat de Castelló Ruta de Sabor, Pablo Roig, ha explicat després de reunir-se en la fira amb productors que partien de la base de voler facilitar les coses als productors de Castelló i que ens n'anem de gastrònoma amb la sensació d'haver superat àmpliament aquestes expectatives. Els productes de Castelló i la marca Castelló Ruta de Sabor han sigut dels millors valorats d'aquest esdeveniment, algo molt important per a nosaltres tenint en compte el públic professional del que estem parlant, asseguraven des de Diputació.
Així doncs, l'entitat provincial ha promocionat la qualitat dels productes castellonencs en aquesta fira per a multiplicar les oportunitats econòmiques. Ho ha fet junt a 30 productors de la província i els xefs amb Estrella Michelin, Miguel Barrera i Raül Resino. En tal d'atraure al màxim de mirades del públic professional, l'equip de la Diputació, juntament amb els productors i xefs, han portat a terme un complet programa d'activitats que, junt a l'exposició i explicació del producte, ha tingut una molt bona acollida entre el públic, segons han dit des de la Diputació Provincial. I ens anem a repassar actualitat de municipis. Ens quedem a Onda, que aprova l'expedient per a la licitació de les obres del nou pavelló esportiu.
La Junta de Govern de l'Ajuntament d'Onda ha aprovat l'expedient per a la licitació de les obres del nou pavelló esportiu, que es publicarà en els propers dies. El pressupost total de la licitació és d'1.045.000 euros i el termini màxim previst per a la construcció és de 14 mesos. Aquesta instal·lació es construirà al carrer Francesc Ferrer Pastor, al costat del centre de dia, amb una superfície de 2.500 metres quadrats. Ximo Huguet, alcalde d'Onda, ha explicat que esperen que pronte puga començar les obres d'aquesta important instal·lació per a la ciutat. Cal recordar que el projecte s'ha consensuat amb el Consell Local de l'Esport, també que s'han contemplat les necessitats del Club de Gimnàstica, que serà un dels usuaris del pavelló, junt amb altres esportistes que practiquen activitats relacionades amb la salut. Amb la seva construcció, volen millorar els serveis que Onda ofereix a tots els onders. Aquest edifici comptarà també amb una única planta per a facilitar l'accessibilitat total. Estarà composta per la sala del pavelló i l'edifici annexe de vestuaris i serveis. En aquest projecte es contempla la construcció d'unes grades retràctils per tal de poder aprofitar millor l'espai, però al mateix temps poder gaudir de bones localitats per al públic quan es celebren competicions de diversa índole.
Amb la construcció també es pretén alliberar d'espai altres instal·lacions esportives de la ciutat per a poder donar-li un millor ús. La façana del pavelló s'ha projectat també el sistema de façana ventilada ceràmica, la qual portarà impresa uns motius geomètrics de diferents colors. En aquestes instal·lacions s'apostarà per l'estalvi energètic general de l'edifici. Per una banda, es posaran claraboies de llum, captadores d'il·luminació natural i projectors tipus LED que disminueixen el consum un 50%. Per altra banda, s'instal·laran panells solars i una caldera de biomassa per al tractament de l'aigua per a vestuaris, a més de la coberta, que serà de panell tèrmic amb un aïllant de 80 mm, el doble de l'habitual, per a millorar així l'aïllament tèrmic. I ens quedem ara a la veïna Almassora, les obres en Botànica al Duc integraran a xiquets amb discapacitat visual.
L'empresa constructora d'Almassora, encarregada d'executar les obres de la plaça Botànica al Duc, ha iniciat ja els treballs que convertiran l'entorn en pioner en l'atenció a xiquets amb problemes de visió i reservaran una zona a xiquets amb discapacitat. El pressupost per a la transformació de la plaça és de 55.700 euros amb càrrec al Departament de Serveis Públics. El seu titular, Joan Antoni Trenco, ha visitat aquest matí les obres que, a més, permetran eliminar totes les barreres arquitectòniques en una superfície aproximada de 500 metres quadrats. La reconversió de l'entorn serà especialment beneficiosa per a xiquets amb problemes de visió, que disposaran de zones delimitades per colors molt intensos per a facilitar la seva integració. El paviment de cautxú serà especial amb colors vius i se sumarà a la incorporació de jocs inclusius i a l'eliminació de totes les barreres que en l'actualitat impedeixen l'accés de molts veïns, declarava Trenco. L'edil ha demostrat, esperançat, que aquestes obres minimitzen la degradació que arrossega l'entorn sobre el qual el temps ha donat la raó. Demolir el bar de la plaça, anys enrere, no va servir de res.
En aquest sentit, el departament que encapçala ha apostat per modificar les atraccions infantils actuals de manera que les peces siguin inclusives i puguem permetre la participació de tots amb independència de les seues limitacions físiques. És per això que la zona infantil inclourà un carrusel al que podran accedir cadires de rodes i un gronxador amb una cistella amb arnès per a xiquets que manquen d'autonomia física. L'Ajuntament d'Almassora completarà el recinte amb altres atraccions infantils per ampliar la zona de jocs després de l'eliminació dels graons perimetrals de fins a 15 centímetres.
A més, avui, si parlem d'actualitat municipal, avui ha comparegut en roda de premsa el portaveu del Partit Popular, Héctor Folgado, el qual ha denunciat tots els projectes de Vila-real que la Generalitat no ha inclòs en els pressupostos de 2018 i que havia promès a la ciutat. Escoltem, per tant, aquesta crítica per part de l'oposició.
Recorden vostès quan fa ara 2 anys ens van tancar l'ambulatori de Torrehermosa? Van així ràpidament per a calmar els ànims a dir que el farien, que en farien un nou. En el 2017 ens van dir que no el pressupostaven perquè estaven fent uns estudis tècnics. I ara, saben què ha passat? Pues que no n'hi ha ni un euro per a l'ambulatori de Torrehermosa en els pressupostos de PSOE i Compromís. Vostès recordaran que en l'últim plenari van anunciar que la Generalitat anava a construir en Vila-real un CRIS, un centre de rehabilitació i integració social, i de fet al Pio 12 anaven a llevar-li una part per a la construcció d'este CRIS. Vostès saben quants diners s'ha pressupostat per a este CRIS? Ni un euro. Vostès recordaran també que una altra de les promeses era el desdoblament de la carretera d'Onda. Pues mira, en este cas no apareix ni un euro en el pressupost i l'Ajuntament, com va fer ben lloc ara fa uns dies, va anunciar que se planteja assumir-ho dels impostos de tots els vilarealencs. En comptes de demanar-li a Ximo Puig a Mònica Oltra, en comptes d'exigir-li a la Generalitat dels seus, la solució de ben lloc per a tapar les vergonyes que venen de València és assumir-ho en els impostos de tots els veïns que ell ens ha pujat al màxim històric. Ni un euro pel desdoblament de la carretera d'Onda, però ni un euro pel desdoblament de la carretera de Borriana. I el mateix passa en la construcció de col·lectors per a evitar inundacions en Vila-real.
A més d'aquests projectes, Folgado també ha anomenat la Ronda Sud-oest, l'Escola Oficial d'Idiomes, els barracons del Carlos Sartou o el Quart d'Institut, entre d'altres.
I més actualitat municipal, arrenquen els concerts didàctics de la cinquena setmana Tàrrega a Vila-real.
L'alumnat dels instituts Francesc Tàrrega, Broc i Llop, Miralcamp i Fundació Flors de Vila-real són els primers en gaudir dels concerts didàctics i les activitats programades dins de la cinquena setmana Tàrrega. Fins divendres, escolars des d'infantil a secundària des de distints centres de la localitat podran conèixer el seu il·lustre veí de la mà de l'Institut per al Desenvolupament Musical amb el patrocini de l'Ajuntament de Vila-real. En convivència amb el professorat dels centres, el director artístic de la Setmana Tàrrega, David Eres Brun, ofereix concerts didàctics adaptats al nivell dels escolars. Diu que l'objectiu final és que coneguen la figura de Tàrrega i la seva música. Per això interpreten algunes peces del músic a la vegada que expliquen alguns episodis de la vida de Tàrrega. Diu que li agrada contar les anècdotes per a fer-los més proper al personatge. Per exemple, sempre m'agrada dir que Tàrrega era un gran músic perquè fonamentalment era una gran persona. La seva bondat i generositat eren notòries. Escollim molt bé el repertori per a que els estudiants senquen de molt a prop la seva música, assenyalava Eres Brun.
Després de la implicació dels centres educatius, arribarà el plat fort d'aquesta cinquena setmana a Tàrrega amb les actuacions aquest cap de setmana de guitarristes com Anders Clemens, de Noruega, David Eres, d'Espanya, Ali Arango, de Cuba, Alfred Fiesta, d'Holanda o Spiros Caniaris, de Grècia. La Casa dels Mondina i l'Auditori Municipal seran els dos escenaris triats per a gaudir de la música immortal de Francesc Tàrrega, referent universal en el panorama musical.
A més, des de l'equip de govern, avui s'ha presentat des de l'Ajuntament de Vila-real, de Nules, Almassora, Borriana i la Cambra de Comerç un programa anomenat Comença a Exportar, que ajudarà a empreses de la Plana Baixa a donar el salt a l'exterior. Escolten paraules desde la Cámara de Comercio.
Va dirigido a todo tipo de empresa, sea pequeña, mediana o grande, que quiera iniciarse en esta aventura de la exportación. En un primer taller vamos a abordar como introducción una iniciación al mercado internacional, cuáles serían las principales barreras que nos vamos a ir encontrando en el camino, ¿de acuerdo? Y un objetivo de este primer taller pues, va a ser seleccionar un primer mercado de actuación. Es decir, no queremos que una pyme se pierda en intentar vender al mismo tiempo a muchos mercados cuando realmente todavía no tiene identificada una planificación, un plan de mercado. Y lo que siempre creemos conveniente para una pyme y muchas veces micropymes que nos vamos a encontrar aquí en el territorio, pues es que centre el tiro. Y centrar el tiro significa seleccionar un mercado con potencial de internacionalización. Es decir, vamos a analizar las claves de nuestros clientes, qué clientes nos vamos a encontrar en ese mercado que hemos decidido. Vamos a analizar los canales de distribución, es decir, cómo vamos a llegar para vender nuestro producto en ese mercado. Y vamos a analizar qué competidores nos vamos a encontrar en el camino y, además, cómo vamos a comunicar con él, con el cliente, sabiendo qué está haciendo nuestra competencia. Es decir, analizar tres puntos clave en un proceso de internacionalización, que es conocer nuestro cliente, conocer cómo llegar a él, es decir, qué canal de distribución vamos a tomar y, sobre todo, siempre desde un punto de vista competitivo, es decir, desde un punto de vista de saber y conocer qué está haciendo nuestro competidor para tomar decisiones de éxito. El tercer módulo va a ser lo que preocupa más a una pyme y es el tema de la financiación, es decir, cuáles van a ser aquellas herramientas financieras que vamos a tener a nuestra disposición.
A més, el regidor d'Economia, Xavier Ochando, ha comentat que avui mateix comença ja el període d'inscripcions dels cursos que tindran lloc els dies 30 de novembre i 4 de desembre en el Viver d'Empreses de Vila-real i 12 i 14 de desembre en el Cercle Fruiter de Borriana.
El període comença ja mateixa. Ja poden inscriure's des d'allà mateixa. Podem fer-ho també a través d'un formulari que se posarà en marxa també centralitzat en la Cambra de Comerç, però que també el rebotarem des dels diferents webs dels ajuntaments així implicats en aquest projecte i després també de manera física en els diferents departaments d'Economia, Indústria, dels diferents ajuntaments, en la mateixa Cambra de Comerç i fins a, si no m'equivoco, era el dia abans mateixa del curs, està oberta la inscripció. I per tant nosaltres pues, això esperem, que no siguin només 20 empreses que ompliguen un curs, sinó que se facin diferents grups, que se'n facin dos, tres, els que facin falta, que bona senyal seria això.
Finalment avui s'ha presentat una novetat més del Festival de Cinema Culpable. Aquest festival comptarà amb, bueno, s'han presentat un total de 525 treballs, arreu del món, segons explicava la mateixa regidora de Joventut, Gemma Gil. A més, també, segons comentava, un 10% més de treballs respecte a l'any passat són els que se presentaven per aquesta nova edició del Cinema Culpable, en el qual la novetat d'aquesta roda de premsa era donar el nom del culpable, Juli Mira, l'alcoià Juli Mira, un actor amb molt de renom, sobretot en el panorama català, és l'encarregat de ser el culpable d'aquest festival 2017. Escoltem, per tant, un poc el recorregut d'aquest culpable, de Juli Mira, que estarà en el Festival de Cine Culpable de Vila-real.
El grau de culpabilitat amb totes les conseqüències. I bé, perquè mi mare estava explicant això de culpable, i no sabia qui era això de culpable. Culpable de què? I quan m'ho han explicat, dic, sí, jo també sóc culpable, clar que sí, naturalment. I bueno, encantat d'estar així, no coneixia, també sóc culpable d'això, no coneixia Vila-real, i això em donarà l'oportunitat de conèixer Vila-real, que és una cosa que he d'agrair a vosaltres. I bueno, pregunteu el que vulgueu, jo no sé què tinc que dir més.
Doncs aquest actor, Juli Mira, va estar 20 anys a la banca, va estar 20 anys com a banquer i és un dels actors en aquest moment més importants del panorama catalanoparlant. A més, ha participat en personatges per a Hospital de la U, a Flor de Pell, també en Hospital Central, en Telecinco, en Arroz y Tartana, en la U, en Cuéntame cómo pasó o, evidentment, en diferents sèries de TV3, com Convent del Pla o La Riera. A més, en aquests moments es troba immers en un projecte per a Canal 9. Arribem ja a la 1:23, moment de fer una pausa i presentar-los més convidats.
¿Quieres empezar con buen pie el fin de semana? Ven a Cafetería Roma y disfruta los viernes de todas las marcas de cerveza a 1 euro. Además, degusta tus exquisitos platos combinados, tapas variadas. Si quieres algo diferente, Cafetería Roma, Avenida Río Ebro 2 de Vila-real.
Estés donde estés, ahí está tu Campus UNED Vila-real. Haz compatible tu carrera y tu vida con la mejor universidad. 26 grados, másteres, idiomas, UNED Senior. Matrícula ampliada hasta el 13 de noviembre. O mejora tu formación con sus cursos de extensión. Sistemas de protección a la infancia desde el 6 de noviembre. Y las claves de un texto atractivo del 8 de enero al 12 de marzo. Matrículate en www.unedvilareal.es. ¿Eres un apasionado de los deportes de raqueta y buscas material de calidad? No lo dudes, tu tienda es Padel Tenis Ferrero. Te ofrecen asesoramiento personalizado y el mejor material deportivo para la práctica de pádel, tenis o frontenis. Una gran variedad de calzado, accesorios y complementos. Padel Tenis Ferrero, Avenida Sedre 51A de Vila-real. Todas las tendencias de la temporada otoño-invierno las encontrarás en Canem. moda hombre, mujer y niño. Que no te lo cuenten y acércate a Canem y Canem Kids en Nules, Onda y Villarreal o encuéntranos en www.canem.es.
¿Te imaginas tener un aspecto nuevo y sano? Realza tu silueta y mejora tu estado de salud en la consulta nutricional de Paloma Reguera, farmacéutica y dietista nutricionista. No lo dudes, con la última tecnología en aparatología y la dieta perfecta, es posible. Encuéntranos en la avenida Francisco Tárrega 35 de Villarreal.
¡Ma qué burro este tío! ¡Si me ficharen a mí!
Arribat el teu moment. Participa en el gran concurs de Catering Esther. Cada setmana nous reptes per a guanyar entrades per a l'estadi de la Ceràmica i tasses oficials dels jugadors de Villarreal Soccer Hunters. I atenció, un gran premi per a viatjar a la final de l'Europa League amb l'equip.
Però si no anem a arribar...
Doncs si no arribem, te'n vas a Disneyland París. Entra al Facebook de Catering Pasteleria Esther i participa.
Una 25, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada. Ja vam parlar fa uns dies a més, però com ja arriba el final del període oficial d'inscripció, tornem a tindre així els estudis als responsables dels visos. Tenim el seu president, Pau Safont. Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
I també ens acompanya el responsable de la vessant esportiva de l'entitat, Jordi Marenyà. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
En aquest cas, la setmana passada vau estar a soles, avui vos porteu també a representació d'aquesta entitat a la que arribaran els diners de la cursa, des de Pintando el Camino en Rosa, ja també una vella coneguda d'aquesta casa, Amparo Alcaraz, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Que t'enreden i no pareu.
Pues no parem, no.
Però bones senyales, no, que
sí,
no pareu.
Sí, sí.
En aquest cas, la cursa, com van les inscripcions? No sabem si la gent ja s'ha animat una miqueta.
Sí, se van animant ara estos últims dies, com vam preveure, se van animant. Ara som 335, per ahí anem. I, bueno, està d'esprar, demà de d'esprar, anirem a tendes a veure quanta gent més s'apunta. Esperem que siguin molts, que estos últims dies solen vindre molta gent a apuntar-se. I esperem arribar a lo que van dir, a lo de l'any passat més o menys, i bueno.
Sí, ara és quan la gent se multiplica.
Sí, ara. Sembla que no, no? Però comencen
sí,
a arribar.
Sí, sí. Sí, ara és quan ens toca fer més feina i la veritat que ojalà en fem molta.
En aquest cas, ja ho heu comentat, repetiu la col·laboració. N'hi ha dues entitats, no?, que rebran aquesta part solidària. Una és Espanya, mitjançant Pintando el Camino de Rosa, l'altra Càritas. Per què, recordeu, vau pensar de Camp Nou en ells?
A veure, és el que parlàvem l'altre dia, al final nosaltres l'any passat pensem en ells perquè ens trobem de casualitat i després hem vist que la seva col·laboració és la seva dedicació és absoluta, no? Uh-huh. Ja no és només pel fi que és molt noble, sinó perquè s'involucren al 100% en tot i es recordava també a nosaltres, no?, que quan fem alguna cosa ens involucrem al 100% i al final, pues això, uh-huh. Vam estar molt a gust l'any passat i estem repetint.
Amparo, conta'ns una miqueta com serà la vostra participació en aquesta cursa, perquè, òbviament, voluntaris n'aporteu un bon grapat, però sí. Suposem que alguna coseta més fareu.
Bueno, pues nosaltres de voluntaris, tots els amics, qui ha pogut, perquè n'hi ha algú que no han pogut, al 100%, des de papàs també de xiquets malalts, que han volgut també en guany ser voluntaris, i després este malo que ells mos manen, nosaltres farem el que fem falta, estarem a les inscripcions, a lo que faci falta.
Perquè els diners, recordem, on aniran i per a què, no? Perquè suposem que és molt àmplia la tasca que realitza Espanya, però més o menys cap a què considereu que poden anar?
Pues van a Espanya i destinen, part dels diners destinaran, pues, suposo que sabeu també, part d'investigació, part d'ajudes psicològiques i de més bàsiques i psiquis afectats i famílies, i després, allà n'hi ha diversos projectes, i enguany ens han dit que quan se fa... La setmana que ve tinc que anar a parlar amb ells. Se dedicarà a algun projecte des que n'hi ha allí, que queden sempre per cobrir, perquè fan falta diners, la veritat. Diu, a lo que vosaltres vulgueu, es destinarem. Ja després ho anunciarem també, pues mira, estos diners seran per tal projecte, perquè volen saber, a veure, també els diners. Així que la gent que s'apunte, que tenen que col·laborar.
Així que cada euro estarà molt ben repartit,
sí,
no?
Sí.
D'una forma o altra arribarà.
Sí, sí, sí. Sí.
En aquest cas, recordar que ja des del Pintando el Camino en Rosa, quan vau començar, no estàveu tan vinculats a Espanya, no? Però finalment ja sou quasi un.
Sí, jo al final soc de la Junta Local d'Espanya, perquè clar, se manegen diners i té que estar tot clar. I ara estem involucrats doncs, al 100%. Fa dos mesos que vam entregar les últimes vidrioles i també vam destinar la meitat pues, al col·lage que n'hi ha a la quinta planta de l'Hospital Clínic, que se va comprar tot tipus de material que els professors ens van dir i demés. I, bueno, i l'altre, pues, a lo que Espanyol considera que fa falta.
Sí que també garantia absoluta de que els diners arriben, no? Que moltes sí. vegades es diu, ui, si se queda part per a saber on, no? En aquest cas arriba tot.
Arriba tot, nosaltres portem les vidrioles allí, s'obre, se fa visible en vídeos, en fotos i demés, en la junta directiva i demés, i després se diu a que se destinen els diners. I volia deixar una cosa també clara, els diners de que se repleguen, perquè molta gent, molta, no, n'hi ha gent que m'ha dit, per què els diners se'n van a València? Perquè els xiquets d'ací, de la província de Castelló, se traten en València. Així oncologia infantil no n'hi ha. Entonces se traten en l'Hospital Clínic. Per això se porten a la sede d'Espanya en València. ¿Vale?
Que també moltes vegades no cal ser egoista de la nostra zona, no?
Ja, però és que els nostres xiquets de la província de Castelló se traten
van allà.
O sea, els diners van allí per això.
Així que és important dir el que diga... Pues mira, jo igual córrer no, però sí, sí que puc col·laborar d'alguna altra claro. forma. També suposem que allà estareu per a donar informació.
Sí, tenim informació. A més, estarà també la nostra taula solidària, les nostres cosetes, com sempre.
Les mans que tenim ahí, no?
Sí, que
estan ahí. El marc este de... també anirà,
el marc de fotos. Anirà el marco foto i en portarem diverses coses, també fem fotos i tots els productes nous que... bueno, cosetes que estem fent noves.
El llibre, com va anar el llibre que vau presentar?
Va molt bé, molt bé. Sí. Va venent-se a poc a poc. Sí.
Així que no, entre tot la qüestió de sanar la feina.
Sí, tot gran et fa.
Que és important, ens agradaria també des de Suïssos, no? Que recordareu una miqueta el funcionament d'aquesta prova, la sisena ja edició, suposem que els que ja siguem vells coneguts més o menys ho tindran clar, però com es desenvoluparà tenint en compte que hi ha diferents categories, més menuts, més grans...
Bueno, pues començarà a les 10 en les curses infantils, hi ha una cursa infantil sub-13 i una sub-7, la sub-13 és d'un quilòmetre i la sub-7 és de mig quilòmetre, després farem diverses activitats entre les dues curses, hi ha una xocolatada programada, hi ha un pintacares per als xiquets, està la paradeta pintant el camí en rosa en les manetes també, hi haurà bastant d'ambient ahir. I després ja a les 11 serà la cursa absoluta. La cursa absoluta pues, tenim 40 minuts per acabar i quan acabe l'entrega de premis de la cursa absoluta i l'entrega de bueno, el sorteig de regals dels nostres patrocinadors que sempre ens ajuden tant en regals com en diners per poder muntar la cursa. D'ací donar-los les gràcies, pues, farem el sorteig de regals i ja després pues, ja s'haurà acabat. N'hi ha avituallament per als corredors, amb aigua, plàtans, taronges i si vol algú alguna cerveseta, n'hi ha cervesa per hidratar-se.
Sempre és important. Que...
per la gent que n'hi ha d'allí també. Entonces, jo crec que és un dia molt bonic per anar.
Molta festa la que s'ha previst i recordar, tenim així Amparo perquè diguem el gruix no va per a pintant el camí en rosa, però està l'altra part que la gent pot portar el menjar, no? No perible per a Càritas en aquest cas.
Sí, efectivament, podem portar tot tipus de menjar no perible per a Càritas, perquè recordem que, bueno, sempre recordem, no? Ara quan venen els Nadals, que hi ha gent que no pot permetre-se el lujo de poder menjar en casa quan vol i com vol, i de que acudir a comedors socials com és el de Càritas, i la veritat és que fan una gran labor i intentem ajudar-los els que podem, clar.
I sí que la gent que vagi pel seu dorsal, bé siga divendres o dissabte, és quan pot fer aquesta donació, no?, del menjar.
Sí, podrà anar el dissabte...
El dissabte, sí, perdó.
Sí, a replegar el dorsal és de 6 a 8, pues en aquest moment estarem recollint els aliments i el diumenge, el dia de la cursa, des de les 9 del matí estarem recollint aliments també durant tota la cursa i hasta que acabe estarem oberts a tots els aliments que ens vinguin per a poder col·laborar el més possible.
I a banda, recordar, no?, aquestes inscripcions, ja ho vam dir la setmana passada, demà es tanca, diguem, el plaç oficial, però l'oficiós es pot estendre una miqueta més.
Sí, el plaç en dret a camiseta, que molta gent també pregunta, s'acaba demà pues, a les 8 en les tendes i a les 10 en 42 i pico en la web també se tancarà el dret a camiseta, i a partir d'ahir en les tendes se podrà apuntar la gent ja sense dret a camiseta dijous i divendres, i en la web de 42 i pico fins dijous. Dijous a les 12 en la web ja no se podrà apuntar ningú i ja sense dret a camiseta. I dissabte i diumenge seguirem inscrivint a gent, si algú vol inscriure's, podrem inscriure'l, i la camiseta malauradament no li la podrem donar perquè hem que demanar-les ja.
Ja no se pot esperar molt més, no? I a més és dir, doncs mira, 6 eurets, no? Que és la inscripció en tenda física, dius, doncs un dia que no te vagis a esmorzar o que no d'això, no? Se pot destinar, que al final també és una xifra prou assumible.
Sí, al final és lo que parlem, no? És la finalitat solidària de la cursa, ja no és ni esportiva, ni per la camiseta, ni... Òbviament, la gent té temps encara d'apuntar-se amb dret a camiseta. Este any és molt bonica, sí. Està molt, molt xula, blanca, uh-huh. en els colors blaus de la congregació, i la veritat és que animem a tot el món a que s'inscriva ara, no? A hora de tindre camiseta, i que vinga a córrer i que vinga a passar-ho bé, perquè ja no és només córrer, sinó serà un diumenge diferent, que passarem molt bé, sí. I que com fa fresqueta el xocolate calent vindrà molt bé.
A bellís, no? Ara sí. Que ja sembla que arriba la
per
frescoleta.
Sí. Sí.
Ui, però cada setmana jo crec que hem vist que puja una miqueta del termòmetre una altra vegada, veurem si és o no és, però bueno, la qüestió és que
estiguen. No.
Sí, que se chele.
Mentre no ploga bé.
No, que també ha passat algun any, no?, que la pluja ha estat allí al quite, però bueno... També es pot correr mentre es ploga.
Sí, sí, se pot correr, però bueno.
Des juguis.
Sí, millor no.
Millor que no. Doncs ens agradaria ja per últim, no sabem si voleu deixar-li Amparo, ja que ha vingut, ja que fas l'última crida, no? Sí. Per a que la gent s'anime. No sabem si de voluntaris encara vos fan falta.
No, ja estem
ja perfectes. Hem cobert el cupo.
Mos heu ajudat molt, tant pintant el Camino en Rosa, com tu, Seila, també.
Ui, jo només aporté dos, tampoc. Bueno. Fas molta feina.
Pues,
tot suma.
Sí, som bastants ja estem preparant tot el tema de voluntaris, i la veritat que moltes gràcies a tots els voluntaris que s'han apuntat, perquè és una tasca que és molt important en una cursa, i ens fa falta molta gent, i la veritat que han respost pues, perfectament, i la veritat que pues, gràcies a tots ells.
Uh-huh. I ara sí, Amparo, va, una crida per a que la gent s'anime, que 40 minuts, encara que no corregues molt, inclús si ho fas a peu, ja un bon ritme se pot fer, així que
i anima. Que vinguin, inclús si no van a córrer, que vinguin de públic, que vinguin a veure-ho, que és que ens ho passem superbé i és superbonico. Primer que s'apunten evidentment a córrer i a col·laborar, però que vinguin també de públic a animar a la gent que corre, i així se faran ganes per l'any que ve d'apuntar-se, que és molt xulo.
I per la bona causa, no? Que els xiquets ho necessiten.
Sempre. A més, són diners molt ben empleats.
Doncs esperem que pugueu assolir aquesta xifra, no? Que els apuradors que tenim per aquesta zona, no? Perquè són tots aixina del gènere apuradors,
sí.
Doncs desperten i es puguen inscriure. I sí que, xics, moltíssimes gràcies, tant a Pau com a Jordi, per tornar, i també a Amparo, moltes gràcies.
A vosaltres.
I de ben segur parlem pronte, perquè ja ens comentaves que d'ací poc també teniu alguna coseta més,
sí,
a Vila-real.
Sí, tenim més cosetes. Uh-huh. Gràcies a Déu, la gent se volca molt amb vosaltres, ens estan cridant de diversos eventos per fer-ne, i bueno, parlarem.
Uh-huh. Doncs quan anem xerrant, moltíssimes gràcies com sempre, i parlem pronte, un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres fem una pausa mínima, de seguida rebem a la policia local de Vila-real.
Escucha las novedades que te trae Spa Car Wash. Hidrografía, pintura por inmersión para llantas y otras piezas del coche. Recuperación de brillo en los faros, retapizado de techo y asientos. Mecánica rápida y cambio de aceite. Y cómo no, seguimos siendo tu lavadero de confianza, utilizando el mejor producto, rápido y económico. Spa Car Wash. Calle Bélgica número 5, teléfono 611-24-42-48.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Ordenadores, tablet, smartphone, porque nos encanta estar conectados, nuestros ojos nunca descansan. Relaja y protege tus ojos con las lentes Eyezen, que filtran la luz azul nociva y te ayudan a enfocar incluso si no necesitas gafas. Lentes Eyezen, diseñadas para la vida digital. Ahora con Eyezen te regalamos tus lentes de sol.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, hasta el 90% de descuento en calzado, ropa y complementos? Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory. De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente. Cada día con prendas diferentes para los amantes de la moda. F&S Factory, tu centro de compras en Carretera Nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
En novembre arriben les vuitenes jornades gastronòmiques Mengem a Vila-real, Olla de la Plana. Durant tot el mes, una quinzena d'establiments t'ofereixen menús complets amb l'olla com a plat protagonista. I dimecres 8 de novembre, degustació popular a benefici de Fundació Manantial per a tots els assistents al concurs professional. Des de les 7 de la vesprada a la plaça de la Vila. Més informació a mengem.vila-real.es o al Facebook Jornades Gastronòmiques. Regidoria d'Economia, Ajuntament de Vila-real. Vila-real avança.
Uf, por fin puedo estar tirado en el sofá un rato.
Pues para tirados, los precios de los sofás en Tot Descans. Levántate y vamos a por otro, que ahí no cabemos los dos.
El descanso de calidad en Tot Descans. En la avenida Francia 6, Vila-real, junto a estación.
En Moda Infantil Menuch dan la bienvenida a la nueva campaña de comuniones con una gran colección. Más de 100 modelos para niño y niña. Ven y descubre nuestros vestidos desde 300 euros y llévate una muñeca de regalo. Y trajes de marinero desde 230 euros y te obsequiamos con un balón. No lo dudes y pasa ya por Menuch, calle Onda 71 Bajo, de Vila-real.
Todas las tendencias de la temporada otoño-invierno las encontrarás en Canem. Moda hombre, mujer y niño. Que no te lo cuenten. Y acércate a Canem y Canem Kids en Nules, Onda y Vila-real. O encuéntranos en www.canem.es.
Hay un día al año en el que tu Big Mac ayuda más que nunca. El 25 de noviembre en McDonald's celebramos el Mac Happy Day. Tu Big Mac se convierte en Big Heart y nosotros lo damos todo. Ven y colabora. Cada Big Mac irá destinada a la Fundación Infantil Ronald McDonald en Vila-real y en Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón. McDonald's, juntos.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz.
¿Por qué?
Somos especialistas en implantología avanzada y estética dental. Tu dentadura con implantes en 48 horas.
¿Y me ofrecen garantías?
Somos un equipo de profesionales altamente cualificados y utilizamos tecnología y materiales de última generación. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Vila-real, 964-529048. Primera consulta gratuita. Financiamos tu tratamiento.
¿Aburrido de tu look? Ven a marcar estilo en Barber Oscar Mena. Corte de pelos personalizado desde 11.50. Afeitados New School y Old School. Y mucho más servicios. Ven a marcar el auténtico estilo en Barber Oscar Benac. Calle Borriol 71, Vila-real. Teléfono 659-41-8690.
I recta final del nostre programa, com havíem comentat abans d'aquesta pausa, com cada dos dimarts ens acompanya la policia local. Avui tenim l'intendent Ramon Martínez. Molt bon dia.
Què tal? Bon dia, Sheila. Bon dia.
I avui viene usted acompañado por también ya uno de los veteranos de la plantilla, Cristóbal Barberà Tàfol. Molt bon dia.
Molt bon dia. Molt bon dia. Bueno,
amb moltes temàtiques, no?, damunt la taula. Si li sembla, comencem una miqueta per allò que ha passat el cap de setmana, ja que sembla que també ha estat mogudet, per exemple, en tema d'alcoholèmies i, bueno, alcoholèmies i drogues, no?, al volante.
Sí, la verdad es que hemos tenido un fin de semana un tanto atareado, ¿no? Sí que es verdad, parece mentira, ahora diré un poco el resultado, pero parece mentira que, bueno, a pesar de los controles, a pesar de las campañas, a pesar de todo, pues que todavía tengamos que dar estos datos, ¿no? Pero bueno, esta es la realidad y desde Policía Local, desde luego, vamos a seguir trabajando por conseguir, en este caso, una tolerancia cero en todo lo relacionado con el alcohol y drogas en la conducción, ¿no? El pasado fin de semana, como bien dices, pues hemos tenido cuatro detenidos por delitos contra la seguridad vial. Dos de ellos carecían de permiso de conducir, nunca habían tenido permiso de conducir, y los otros dos pues conducían bajo la influencia del alcohol, ¿no? Uno de ellos, además, da la casualidad, como dato significativo, que quintuplicaba, ¿no?, la tasa. Bueno, esto es para...
Alarmante.
Es para hacérselo mirar, sí. Uh-huh. Luego también hemos tenido dos denuncias administrativas también por conducir llevando drogas en el organismo. Bueno, con lo cual, pues un fin de semana desde el punto de vista del alcohol, las drogas y la conducción, un tanto movida, ¿no? Bueno, como te he dicho anteriormente, parece que esto no cesa, ¿no? Mira que hacemos controles, mira que hay denuncias, mira que se está en el tema, hablamos de la educación vial, hablamos de campañas, hablamos de... Pero bueno, parece que... Pero como te he dicho, nosotros vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir en la línea de intentar que concienciar de que tolerancia cero en drogas y alcohol en la conducción, ¿no?
Sobre todo insistir que en el tema de las drogas siempre habrá, pues yo hace 3 o 4 días, es sí o no, si sale sí, si no, no, y ya está, ¿no? Y no hay ninguna graduación como en el tema del alcohol.
Sí, además las drogas, tengo que decir que últimamente ha ido increciendo, ¿eh?, en detrimento del alcohol, ¿no? Antes, hace un tiempo, el alcohol era, diríamos, el número uno, y las drogas, prácticamente eran residuales en la conducción. También porque, bueno, tampoco habíamos introducido ya plenamente, ¿no?, los métodos de control de drogas en la conducción. Pero ahora sí que es verdad que te diría que estamos casi en un 50-50, ¿no? Es decir, hay tantas denuncias por alcohol como por drogas. Y las drogas, efectivamente, así como el alcohol, tienes que dar una tasa, una tasa que es 0,25 para los conductores en general y 0,15 para los nobles. Tenemos que decir que en el caso de drogas no hay tasa ninguna. Esto lo hemos repetido ya muchas veces. Es decir, que cualquier persona que yo le haga la prueba, un test indiciario salival, y resulta que ese test me diga que esa persona lleva droga en su organismo, me da igual la cantidad de droga que lleve, me da igual el tipo de droga que lleve y me da igual el tiempo que haya que haga que lo ha consumido. Es decir, llevar droga en el organismo es una infracción administrativa muy grave. Por lo tanto, esto es importante. Es decir, hay veces gente que se sorprende, que dice, oiga, mire usted, es que yo, pues mire usted, yo me hice una... ingerí, no sé, cocaína en una fiesta hace 3 días. Bueno, ya, pero si yo luego la prueba hoy y su organismo todavía lleva esa sustancia, eso es una infracción, con independencia de que le influya o no le influya. Esto cambia con respecto al alcohol, pero en estos momentos es lo que marca nuestra legislación y creo que es importante incidir en ello, ¿no?
De estas actuaciones se daba parte en Facebook, que está la policía muy activo, como también en este caso se daba, ¿no?, se comunicaba que también una persona mayor había sufrido una estafa, e insistir, aunque ya lo hemos comentado en algún programa, en la importancia, ¿no?, de hacer ver a las personas mayores que no deben abrir la puerta, ¿no?, o no abrir el telefonillo a personas desconocidas o que les puedan generar algún tipo de dudas.
Sí, bueno, esto ya es un poco más de lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces en diferentes programas hemos comentado de esto, ¿no? Lamentablemente el pasado día 2, pues, volvió a ocurrir, y una señora de avanzada edad, una edad ya considerable, pues bueno, apareció un señor que se hizo pasar por reparador de instalador del gas. Evidentemente la señora, pues, aprovechándose de la buena fe de la gente, ¿no?, le dejó entrar y, bueno, cuando se marchó y tal, pues notó a faltar una cantidad importante, bastante importante, de dinero que este individuo le había sustraído, ¿no? Por lo tanto, con independencia de, no vamos a entrar ahora si es el del gas o es el de la luz, o es el de la enciclopedia o es el de la compañía telefónica, lo que tenemos que incidir aquí muy mucho, y sobre todo a la gente joven, a los hijos, ¿no?, a los nietos que nos están escuchando, que recalquen, que incidan muy mucho a la gente mayor, de no abrir absolutamente a nadie, que no lo esperes. Yo lo digo a nivel propio, muchas veces lo digo, ¿no?, con mi madre, le insisto muchísimo, es decir, no podemos dejar entrar a nadie que no espere. Es decir, y muchas veces recibiremos amenazas, pues mire usted, por le cortaré la luz, por le cortaré el agua, por le cortaré no sé qué, por le vendrá, pues muy bien, oiga, ¿vale? Y en cualquier caso, en caso de duda, llámelo a la policía local. Y no se preocupe, que si usted va a decir que llama a la policía local y le llama, y el individuo permanece, quizás es que no viene con malas ideas. Y si se va, pues ya lo sabe usted, ¿no? Pero nos llaman y acudiremos y veremos a ver quién es y tal, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es, en los tiempos que corren, dar toda la confianza a un desconocido, a un auténtico desconocido, que dice ser quien sea, dejarle entrar en nuestra casa. Eso es un gravísimo error, ¿no? Y ya no es un consejo, que sí que lo es, sino que además se ha traducido en como te he dicho, en un hurto reciente, o en una estafa, todavía no, bueno, sí. Voy a tipificar de ambas formas, reciente en nuestra localidad. Luego eso está pasando aquí en Villarreal, aquí y a la hora, con lo cual la gente que nos está escuchando, por favor, incidan en las personas mayores, pero sin ninguna duda, tolerancia, o sea, absolutamente no tienen que dejar pasar a nadie que no estén esperando. A ver, ¿quién es usted? Soy el fontanero, lo estoy esperando al fontanero, no entra. ¿Quién es usted? Mire, somos de la compañía de tal y cual, estamos esperando, no entra. Pero tenemos que ser categóricos, ¿de acuerdo? Para evitar el mal. Evidentemente habrá gente que sí, serán comerciales, irán con buena voluntad, pero bueno, los tiempos
más
son
vale
los que
prevenir,
son,
¿no?
Las circunstancias son las que son y la realidad es la que es, ¿no? Y yo creo que en ese sentido insisto a nuestra gente para que insistan nuestros mayores, ¿no?
Repasada la actualidad más cercana, que también se ha comentado, como habíamos dicho, en Facebook, anem a parlar d'un servei que, com havia comentat, no, ens comentava l'altre dia l'intendent, potser no és molt conegut, però que també la gent, en comptes de fer una foto, no, si es topeta qualsevol objecte i penjar-la a Facebook, pot anar a la policia local, no, Tafol, i que allí també se li fa el seguiment, no, es pot quedar aquest objecte abans de que ficar una foto, perquè qualsevol ho pot veure, no, i ja la descripció la pot donar qualsevol.
Pues sí, és el servei d'objectes perduts. És un servei on primer la gent i la resposta que donem davant d'una pèrdua d'un objecte és, si és de Villarreal, des d'ho és ràpida, són hores el que tardem en tornar-lo. Encontrem totes les coses, sobretot documentacions, també tinc que dir sobretot dies de futbol, dies de mercat, encontrem moltes documentacions, sí. Molts depositen allí, encontrem iPhones, encontrem joies, vamos, de tot tipus. I torno a repetir que la prioritat per nosaltres és la gent. La documentació és algo molt personal, algo que la gent necessita en el seu dia a dia, i per nosaltres és molt important tornar-la quan antes millor.
En aquest cas, suposem que sí que serà més fàcil, no, localitzar el titular. Òbviament, si té documentació, es pot buscar. Però en el cas d'altres objectes, quin és el procediment?
Bueno, seguim un protocol. L'intendent Martínez, que està així, pues és el jefe de la unitat. El composem un oficial, que no està així, i jo. Seguim un protocol molt rigorós, en el qual tots disposem d'un programa informàtic on depositem l'objecte. L'objecte, si és un objecte de valor, va a una caixa forta. Si és un objecte de tipus documentació, busquem el propietari, si és de Villarreal, el busquem, si és de Villarreal, l'entreguem immediatament. Si és de fora, pues, a través de les policies locals, i si és, diguem, de fora de la província, pues, el que fem és enviar-lo per correu. En el cas d'objectes de cert valor, atenent-nos a l'article 615 del Codi Civil, als 2 anys entreguem l'objecte a la persona que ho ha trobat. És a dir, ara mateix, i com a cosa anecdòtica, pues vam entregar una càmera Nikon que se va perdre fa 2 anys, i vam tocar a la persona que l'havia entregat i se va quedar tota estranya. I vamos, va dir, bueno, i això és meu? I dic, bueno, pues és seu, perquè el Codi Civil mos faculta que li ho entreguem, perquè ja ha passat 2 anys, vostè ho ha entregat i és seu. Se va fer ús de la propietat. I això, inclús, vaig a contar una anècdota perquè me va emocionar moltíssim. Fa cosa de 2 mesos, uns funcionaris del juzgat van encontrar en un caixer 400 euros. Venen allí, era el Banc de Bilbao, d'ací que està en l'avenida de Tàrrega, i vam anar al banc, vam dir si entre les 5 i les 5 i mitja algú havia fet una extracció, i vam utilitzar també mesures audiovisuals, perquè n'hi ha que assegurar-se moltíssim, i la persona que ho havia perdut, escolteu, tenia més diners, havíem recuperat més diners que tenia el compte. Era una persona magrebí, absolutament molt modesta, que tenia 400 euros, havia perdut, i tenia 268 euros en el compte. O sigui, i van poder tornar-li els diners. Per nosaltres, en els actes perduts, primer la gent, el que perd algo, el que li sustrauen, el que trobem, intentem donar-los una resposta ràpida perquè crec que per això estem i creiem en el tema.
Sí, i és molt important també que nostres oients sepan que quan s'encontren algun objecte, pues que deben de llevarlo a la policía local. Es decir, a veces se encuentran objetos en cualquier sitio, en cualquier establecimiento, sí, y lo suelen entregar al establecimiento. Pues bueno, lo más operativo, porque mañana te puede pasar a ti, es que si tú has encontrado un monedero, has encontrado un bolso, has encontrado... Bueno, se pierde de todo. Hemos tenido sillas de...
Sillas de ruedas.
De discapacitados, hemos tenido carros de compra, hemos tenido carros de bebé.
Bebé gemelar.
De bebé gemelar,
que
o sea...
Es difícil,
que,
¿eh?
Hemos tenido... Ya dos, ¿no? Digo,
sí. Hemos tenido prácticamente de todo. Es muy curioso, ¿no? Y uh-huh. lo importante es comunicarlo, entregárnoslo, comunicarlo, y el servicio que funciona perfectamente... De objetos perdidos, pues se pone a trabajar y bueno lo ideal es que lo perfecto es que ese objeto vuelva a su titular, ¿no? La verdad que es un servicio que ofrece mucha alegría, ¿no? Porque a quien ha perdido algo y recibe la llamada del policía, o incluso a veces se personan personalmente en el domicilio y dicen, mira, es la policía local, usted ha perdido tal, sí, aquí lo tiene, ¿no? Es muy gratificante. Bueno, yo creo que es un servicio más y es un servicio importante que hace la policía local y que, bueno, me alegro de que hoy estemos aquí comentándolo y que la gente también lo conozca, ¿no?
A més de tot això, també li donem un servei humanitari. Per exemple, la cadira de rodes mos va arribar. Ens vam dirigir a Càritas, van dir, no ha vingut ningú a replegar-la, pues gasteu-la mentre... Claro, perquè algú que li faci falta. El carro de bebès gemelars, exactament lo mateix. Sí. Les ulleres que recuperem, pues, als 6 mesos de no haver de recuperar-les, pues, les duem a una òptica, duem una traçabilitat que per nosaltres és fonamental, perquè saber què és el que se fa en cada cosa, i les ulleres les enviem al tercer món. Uh-huh. O sigui... A més de l'efecte directe de tractar en el ciutadà, tornar les coses de forma immediata, a més d'això, també li han donat aquest puntet humanitari que crec que deu de primar sempre en totes les actuacions de la policia local.
Sí, i moltes vegades te das cuenta també del buen corazón de nostres ciutadans, ¿no?
Sobretot això.
Con la silla de ruedas, una silla d'un discapacitado, recuerdo que, claro, a los 2 años havia que devolvérsela. Claro, la persona que lo encontró, pues lógicamente,
igual
dice...
Igual no le hacía uso.
Yo, ¿para qué quiero una silla, no? Y entonces yo le dije, bueno, me acuerdo del servicio, le dijimos, pues mire usted, yo le voy a sugerir, lo ideal es que usted lo ceda o lo done, mejor dicho, a Acudim, ¿no? Uh-huh. Le pareció perfecto, evidentemente aquí hay una trazabilidad, todo va por escrito, firmado, documentos de entrega, evidentemente hay una...
No se pierde nada, ¿no?
Hay una trazabilidad perfecta, uh-huh. Y bueno, esa silla pues hoy la está disfrutando Acudim con cualquier persona discapacitada que de nuestra ciudad, ¿no? Con lo cual, bueno, es una, como ha dicho Tafol, es una alegría, ¿no? Ver que pues uh-huh. bueno, que indirectamente de este servicio pues también hay este tipo de cuestiones, uh-huh. ¿no?
Y si hablamos de la parte, ¿no?, que ha perdido este objeto, digo, vale, pues yo acudisca a la policía, todo checa que tinguen allí, ¿qué ha de hacer para demostrar? Obviamente, si es un documento, ¿no?, la imagen, la foto puede ser muy fácil, pero, por ejemplo, un iPhone, un teléfono, unes claus, ¿qué ha de hacer esa persona para demostrar que es de la seva titularitat?
Obviamente, si son unes claus, la persona que le recupere te que duro una copia pareguda, o incluso en esas claus anem motos a casa y nos digo, yo visc así, y en la clau podem obrir, en motos davant, obrir la porta y les entreguem. En el cas d'un iPhone o un telèfon mòbil, el pin de obrir, si s'ha manejat diverses vegades, pues el código PUC per poder entregar, hi ha que assegurar-se moltíssim de que a la persona que li entregues l'objecte sigui realment la propietària. I sempre ens assegurem al 100%. A part d'això, duem un control exhaustiu de quan ho dicen, les fetxes, però que t'ha dit que cada 2 anys fem entrega dels objectes a les persones que ho han trobat, i duem un control exhaustiu, i sobretot, ho ha dit antes de l'intendent, ho ha repetit jo, però torno a dir, traçabilitat. Nosaltres, quan repleguem un objecte que algú ens entregui, duem una línia documentada, que tenim des de que l'han entregat, a l'hora que l'han entregat, qui l'ha entregat, si vol recuperar-lo, si no vol recuperar-lo, hasta que l'entreguem, o bé al que l'ha trobat, o bé al propietari, seguís una línia que sempre, que a través d'ella podrem demostrar sempre que l'honradès és una de les virtuts que priva sobre qualsevol acte en el que treballem nosaltres.
Així que la gent, tot i que pense que fent-li la foto, no, l'objecte que s'ha topetat, ho fica a Facebook, que no és allò més recomanable, no, que ho porte la policia.
Hay algunas organizaciones policiales, de lo cual pues yo sinceramente discrepo de esa forma de operar, que cuando encuentran un objeto lo ponen en el Facebook, ¿no? Bueno, estamos poniendo un Facebook, pues yo veo que se ha perdido una mochila azul o rosa, pues voy a la policía y mire usted que perdió una mochila rosa, ¿no? Es decir, no, si usted ha perdido algo, usted se dirige a objetos perdidos, le atenderá el personal especializado en objetos perdidos, le dirá qué es lo que ha perdido. He perdido tal y cual, nosotros, pues sí que lo tengo. ¿Qué llevaba dentro? ¿Cómo era? ¿Qué no sé qué? Y evidentemente, en el caso de dudas, no se entrega, lógicamente, pero si no hay ninguna duda, pues se entrega. De todas maneras, imagínense que hubiera algún error y una persona por error o con mala fe se la lleva y luego resulta que apareciera el legítimo propietario. Uh-huh. Bueno, pues podríamos abrir diligencias judiciales con la que se la ha llevado por algún presunto hecho delictivo. Es decir, ahora mismo no me digas si tiene una apropiación indebida o sea, no sé exactamente qué tipo de delictivo.
Se podría iniciar.
Es decir, la persona que con ánimo de lucro y con engaño o una estafa inclusive viene a la policía para llevarse algo que sabe que no es de ella. Nosotros, eso sí, la tenemos perfectamente identificada, con lo cual se va lo que se tiene, ¿no? Es difícil que la gente, si no es su objeto, no venga por ella. Pero digo que no es que todo el mundo tenga muy buena fe, pero yo entiendo que sí, ¿no? Que es muy difícil que una persona le eche cara y vaya por algo que no sea suyo a la policía, precisamente, ¿no? No es lo habitual, afortunadamente.
Otra cosa es que quizás se encuentre en una cartera y se quede en el dinero, ¿no? Se lleva dentro. Pero bueno, eso ya son... No,
bueno, sí, hay que decir que la mayoría de carteras que aparecen perdidas, cuando llegan a objetos perdidos, la mayoría llegan con toda la documentación, con todo, menos con el dinero. Uh-huh. Eso es una realidad.
Claro, dicen, no, yo ya me la encontré sin dinero, claro, ¿cómo lo demuestras?
O alguien la ha hurtado, se ha llevado el dinero y la ha tirado, y el que se la ha encontrado se la encuentra sin dinero. Yo creo que me inclino más por esa segunda opción que por la primera.
Normalmente el que la entrega no se ha llevado el dinero. Se va a llevar el dinero el que se la ha encontrado en primer o la ha sustraído.
Hombre, porque el que se va a llevar el dinero, que sabe que esa opción de que lo vamos a identificar y que va a ir a la policía y esa posibilidad existe.
No va a llevarlo.
Hombre, no va a llevarlo. Pues digo que yo me inclino más porque son objeto de robos en mercados, etcétera, etcétera. Se cae el dinero, arrojan la cartera y el que la encuentra la lleva. Sí, eso es, suele ser eso.
Y per últim, tot i que ja hem passat un minut de les dues, també comentar que crec que ja ho va avançar l'intendent general fa unes setmanes, però la policia local vol obrir-se més. Crec que Tafol ja va actuar com a anfitrió de les mestresses de casa, però també aquesta darrera setmana d'Almassora inclús s'han rebut visites, així que s'està obrint també, no?, aquest espai a la ciutadania.
Sí, la verdad que muy contentos, ¿no?, porque una de nuestras ideas era abrirnos a la sociedad. Yo no concibo a la policía local de Villarreal que no esté en el entramado social. Es que no me cabe. Yo solo cuento por ahí cuando voy y la gente se me mira un poco como raro, ¿no? Nosotros formamos parte del entramado social de esta magnífica ciudad. Y entonces nuestra jefatura está abierta a todos los ciudadanos, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y el otro día pues recibimos a las amas de casa, que Tafol pues fue el que estuvo con ellas y bueno, quedaron encantadas. Pero ya no solamente recibimos visitas de colegios de nuestra ciudad o de asociaciones de nuestra ciudad, sino de fuera. Hemos recibido de Castellón, hemos recibido de Benicàssim, hemos recibido de Betxí, hemos recibido de Alcora, ahora hemos recibido de Almazora. Es decir, que gente que sabe de nuestro trabajo, de nuestras dependencias, de cómo, bueno, y vienen a conocer un día con la policía local, ¿no? Yo creo que eso es magnífico. Y desde aquí, pues aquellas personas que estén interesadas, pues saben que se pueden poner en contacto llamando a policía local. Ellos me comunicarán conmigo, que soy el que planifica estos temas de visitas, y encantadísimos de poder estar con nosotros, enseñarles nuestra casa, que es su casa en definitiva, y enseñarles cómo trabajamos, qué es lo que hacemos, cómo es un día de la policía local. Y bueno, la verdad que la gente sale muy contenta y nosotros más todavía, ¿no?, de pensar que nuestros ciudadanos pues vienen a nuestra casa y salen satisfechos, ¿no?
Pues si alguna persona o agrupación está interesada, ya lo sabe, se puede poner en contacto 964-54-7010, ¿no? Creo que es el teléfono de policía. Així que, Tafol, Ramon, moltíssimes gràcies per estar avui així amb nosaltres i parlem d'ací unes setmanes. Moltes gràcies, un plaer.
Muy bien, gracias a vosotros.
I nosaltres fem la darrera de les pauses, de seguida deixem pas a l'actualitat esportiva.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, hasta el 90% de descuento en calzado, ropa y complementos? Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory. De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente. Cada día con prendas diferentes para los amantes de la moda. F&S Factory, tu centro de compras en Carretera Nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
I ara sí, 2:03, temps per a l'actualitat esportiva. Javi Mata i Mònica Benavent, que com sempre és la presenten. Nosaltres ens trobem demà a partir de les 12:05. Que passen molt bona vesprada. Adeu. Thank you.
Why I'm always stuck in me.